La liturgia della Chiesa cattolica prevede Dominus non sum dignus. In realtà io lo trasformo in Domine non sum dignus, e con riferimento anche a Mariangela che mi ha costretto a presiedere, cosa che faccio con molto piacere, perché per ragioni diverse le colleghe che dovrò introdurre le conosco. Devo dire che ho individuato recentemente dove ho conosciuto Carmen, però ci siamo conosciuti in Portogallo, e questo fa parte di quella Respublica Literarum e Literatorum che è una costante della tradizione culturale europea. Tutti si conoscevano ed è opportuno che tutti si conoscano di nuovo, e tanto più opportuno in questo momento. Eulalia la conosco per altre ragioni, ma ho piacere di conoscerla anche per altre ragioni, ed è però, anche con lei non è una conoscenza recentissima. La conoscenza è anche un augurio per il futuro nei suoi confronti. Detto questo, smetto e non dirò più una parola, tranne che dare la parola a Eulalia Miralles, che ci parla, se io trovo subito il titolo, della posterità, scusatemi, traduco tutto, la posterità è la posterità del cardinale Marguerite, secoli 15-17. Prego.
El títol que he triat per encapçalar...
Ara? Ara se sent? Sí? Ara? Sí? D'acord. El títol que he triat per aquest paper que he escrit per a l'ocasió no és meu. És un títol que he pres dels estudis que Robert Brian Tate, un dels grans especialistes en Marguerite, ha dedicat a l'obra del bisbe de Girona. Seva és la frase que diu que la posteritat no fou del tot amable amb les obres històriques de Marguerite. D'entrada, els únics a lloar-lo haurien estat els seus contemporanis, i a partir de Florian de Ocampo, però sobretot de Nicolás Antonio, hauria passat ben bé de l'Olimp a gairebé les fragües de Vulcà. No dic que no, però afegeixo que possiblement no tant. Per començar a parlar de la posteritat del cardenal Marguerite, em sembla que uns mots d'un seu coetani, l'historiador Jeroni Pau, són prou clarificadors. Audivi et Margaritum hierundensem episcopum, nunc in Hispania quaedam aut espernenda scriptitare quae nondum vidi. A l'epístola de Hispaniarum viris illustribus, el barceloní explica que ha sentit a dir que Margarit, a Espanya aleshores, escriu coses gens menyspreables. No sabem qui és l'informador de Pau i tampoc sabem exactament quines són aquestes coses, però el que és rellevant en aquest cas és que el nom de l'autor de Marguerite precedeix l'obra o les obres, és a dir, que la fama de Marguerite comença amb el boca a orella, ben aviat, fins i tot abans de ser llegit. També Pere Miquel Carbonell, cosí de Pau, va fer una lloança del bisbe al De Viris Lustribus, un retrat de les vides dels seus contemporanis en la línia dels de Bartolomeo Fazio i Vespasiano da Bisticci i d'autor de la citada epístola de Jeroni Pau. L'arxiver barceloní qualifica l'obra més ambiciosa de Marguerite, el Paralipomenon, com a aut expernendum, exactament els mateixos mots que hem vist que fa servir el seu cosí Jeroni Pau per referir-se a les obres del gironí. A més, ens fa saber que no només coneix el ja esmentat per a l'Hipòmenon, sinó també els tractats Corona Regum, Ceder Regum i Mariale. I encara de la mateixa època, un amic de Marguerite de l'etapa italiana, el llibreter florentí Vespasiano da Bisticci, el va incloure a les seves vides dels homes il·lustres del segle XV. Tot i que el florentí no va ser temps de revisar les seves obres, Els mots que dedica el cardenal gironí són destacables, en extensió i per l'efecte que traspuen. De les seves obres esmenta la Corona Regum i sembla que el De Origine. Compose un libro intitolato Corona del Príncipe, que è mirabil cosa, perché fa una corona a un re, e tutte le pietre vi si convergono dentro, e a ogni pietra dà la sua similitudine, conveniente al governo d'un re. Compose la storia del reame di Spagna, dove si trova ogni cosa degna di memoria infino ai tempi sua. Delle altre cose composte da lui non ho notizia. He volgut començar per recuperar els mots de tres contemporanis de Margarit que van creure que el bisbe mereixia formar part de la nòmina, de l'elenc, de personatges il·lustres de les seves vides com a home de lletres. Margarit, per la seva biografia i per l'obra que va produir, serà un personatge i un autor conegut, esmentat per una faceta o per l'altra, o per les dues, mentre viurà i al llarg dels segles fins a nosaltres. El cardenal gironí esdevindrà protagonista o prendrà part, directament o indirecta, en tota mena d'obres, sobretot històriques, dels temps antics, com a relator de les gestes del passat, o dels seus temps, com a protagonista dels fets viscuts, i també en vides, catàlegs d'autors, episcopologis, peces poètiques, teològiques, etc. El que m'interessa ara és sobretot la presència de la seva producció historiogràfica a la narrativa històrica immediatament posterior, fins a mitjan segle XVII, i no tant la seva biografia prou explorada. De tota manera, en vida i obra de l'humanista gironí van lligades i són indestriables. En la seva obra hi trobem l'home de lletres i el polític. Els seus primers biògrafs i lectors són amics, col·laboradors, que coneixien de ben a prop la seva actuació política. Molts dels lectors del segle XVI i XVII tenen ben present, quan els citen, que Margarit fou també bisbe d'Elna i de Girona i un home proper a la cort reial. La primera recepció del Paralipomenon es va fer gràcies a les còpies manuscrites, totals o parcials de l'obra, i a mitjans del segle XVI se'n va fer una primera edició. De les altres obres de Margarit, sabem que també van circular per la mateixa via, a excepció de l'Oratio Incenatu Venetiarum, publicada en vida de l'autor. Un dels primers lectors del Paralipomenon, almenys que sapiguem, va ser Hilarió de Verona, a qui Margarit havia enviat un esborrany manuscrit de l'obra que aprovà i de la qual en va reclamar una edició italiana. També Jeroni Pau va tenir coneixement, i no només d'oïdes, com podríem arribar a pensar dels mots que us he llegit abans, de l'obra de Margarit. Maria Àngela Vilallonga assenyala que potser la notícia esmentada més amunt sobre el bisbe li arriba a través de Vespasiano de Bisticci, i és versemblant, però l'informador també podria ser per a Miquel Carbonell. La mateixa Vilallonga afirma que Carbonell feia de pont entre Itàlia i Catalunya, entre els seus homes i el d'aquest país. Pel que fa a l'obra concreta, si és que Pau pensava en una peça determinada, tant podria ser el Paralipomenon, redactada a partir de 1465 i no enllestida abans de la seva mort, com qualsevol de les altres obres del gironí, potser el De Origine. En l'obra de Pau hi endevinem la petja de Margarit. Us llegiré dos fragments. El primer és de Pau, que diu el següent. Un de existimatum est a non vulgaribus propter consistentem tum maxime inea regione alanam et gotorum genten inceptos apelari gotolanicos populos qui nun catalani dicuntur. Margarit deia ab eoque tempore ea pars quequis iberum est, quincam quem flumen usque et Pirineum Gotolania dicta est, agotis et alanis, qui inea provincia primo suas sedes statuerunt. Que, com s'ha dit, l'esprit selecte, citat per Pau, és Margarit, sembla clar. I també sembla versemblant que la idea del topònim pugui partir d'una suggerència de dos humanistes italians, Biondo i Maffei, amb els quals els dos catalans haurien estat en contacte. De tota manera, aquesta etimologia de gots i galants que fa el topònim Gotolania ja havia estat proposada gairebé 100 anys abans. Les coincidències entre Margarit i Pau no s'aturen aquí. Ara bé, que jo sàpiga, Pau no cita el bisbe tot al llarg de la seva obra. La posteritat ha vist en les obres de Margarit el primer pas per al procés de creació d'una identitat nacional i l'ha convertit en l'abanderat de la tesi neogòtica en clau catalana. El gironí argumenta la capitalitat primera de Barcelona en la Hispània gòtica i reivindica que els reis d'Aragó i els comtes de Barcelona procedeixen directament dels reis gots, alhora que defensa la validesa de la tesi etimològica que feia derivar del nom dels gots i dels alans el nom antic de Catalunya, Gotolània. Per a Miquel Carbonell, com Jeroni Pau, presenta punts de contacte significatius amb Margarit a les cròniques d'Espanya, però no hi esmenta l'obra del gironí com a font. Tot i això, tenim constància explícita que va tenir a les seves mans un manuscrit del Paralipomenon i un altre del discurs a les Corts de Barcelona de 1454, perquè la seva inconfusible grafia és en algunes notes marginals dels manuscrits que transmeten les obres. A més, ja he dit que Carbonell cita altres peces de Margarit. D'altra banda, Carbonell, el tractat sobre les funeràlies de Joan II, redactat a instàncies, entre altres, de Margarit, ofereix un breu resum del sermó que hi va pronunciar el bisbe, que sembla una versió del Diorígine adaptat per l'ocasió. En el qual sermó diu: «Entre les altres coses que em venen a la mente, dix molt elegantment i amb grans i aprovades autoritats qual fou el primer rei del món, i per què foren trobats els reis i quan fou necessari haver reis en el món. He après deduir la noble prosàpia i descendència real la qual hagué aquest gran rei, príncep i senyor nostre, don Joan, d'aquells nobles reis gots primers conquistadors en Alemanya, après en Itàlia i després en Espanya, on assitiaren llur casa real i aquí perpetuaren llur regne i estat real. De la prosàpia dels quals reis gots, l'udit gloriós rei don Joan davallava per recta línia». També presenta paral·lels amb el Paralipomenon l'obra històrica dels humanistes Alonso de Palencia, de qui s'ha dit que havia conegut de manera precoç l'obra margaritiana, i Antonio de Nebrija, un punt que potser ens aclariran més després la professora Codonyer. El bisbe, Margarit, va ser pioner a l'hora d'identificar la geografia clàssica amb la moderna, partint de les fonts clàssiques i aplicant-les a l'estudi de la història antiga, una pràctica que també va fer seva Nebrija, i el fill d'aquest seria el primer, anys a venir, a publicar l'obra del gironí. En els autors de la generació de Margarit comparteixen amb ell qüestions de mètode i alguna de les tesis que sostenen, però no en depenen o no reconeixen que ho facin directament. Un deixeble de Nebrija, el cronista castellà Florian de Ocampo, és conegut entre els devots o els seguidors de Margarit per la valoració que fa de les obres del bisbe de Girona, que és certament poc amable. El prefaci dels primers quatre llibres de la Crònica General d'Espanya de 1543 afirma sobre els autors que ha emprat, ell va explicant que ha fet servir Isidoro el Menor, obispo de Badajoz, Don Lucas, obispo de Tui, Jiménez de Rada, Alonso de Cartagena, Juan Gil de Zamora, con los más que recopilaron las dos crónicas generales por mandado de los serenísimos reyes ambos, nombrados don Alonsos, el uno que ganó las Algeciras y el otro llamado el Sabio, que son las dos escrituras más abundantes y tenidas que los españoles hasta nuestro tiempo tuvieron. A estos, en las cosas más probadas y verdaderas que después de los godos sucedieron en España, ellos seguido fielmente en esta hora, tomando de los unos lo que dexaban los otros, con más las historias que descubrimos de las vidas y tiempos de los reyes españoles en nuestra lengua vulgar. No curando de la escritura del obispo de Girona, que llaman Paralipomenon de España, ni la de Fray Juan de Arrihuerga, ni de las otras algunas de su calidad, por el peligro que corriéramos en seguirlas. Quan el 1553 Ocampo va publicar los cinco primeros libros de la Crónica General d'Espanya, que modifiquen i amplien l'edició de 1543, va tornar a repetir els mateixos mots al pròleg. Tot i que la dada és significativa, perquè la difusió que va tenir l'obra d'Ocampo va ser important, ens hem de mirar aquesta mena d'expansions amb una certa prudència. Els estudis recents indiquen que Ocampo coneixia bé l'obra de Margarit i que, a més, se'n va valer per allò que li va interessar. Tot i que, tal com hem vist, l'obra circulava al Paralipomenon per via manuscrita entre els erudits, l'any 1545 marca un abans i un després en la recepció del Paralipomenon. Aquest any es va publicar a Granada, per Sancho de Nebrija, l'obra. El seu editor ens fa saber que desconeix el nom de l'autor, del qual només sap que va ser bisbe de Girona, i en valora positivament l'estil acurat i l'erudició. Més endavant afegeix que per a la seva edició ha partit d'un manuscrit ple d'errors. Tot i aquests errors, però, Nebrija fill és conscient, ell o potser li ho fan ser, de la importància del text i el publica juntament amb les obres històriques del seu pare, de Rodrigo Jiménez de Rada i de l'11 de Cartagena. A la primera edició de Granada, aviat se n'hi sumaren dues fetes a Frankfurt. La primera és la de Robert Bell, que parteix de la de Nebrija però canvia de solucionar alguns problemes textuals, i la segona és la d'Andrea Schott. Tal com ha explicat la professora Vilallonga, les dues edicions alemanyes contribuïren a la difusió europea i també a l'aparició de Margarit en catàlegs d'autors més enllà de les fronteres peninsulars. S'ha de tenir en compte que tres edicions en un espai d'una mica més d'una cinquantena d'anys no és una dada menyspreable, perquè la transmissió impresa, com no pot ser d'una altra manera, va col·locar el Paralipomenon de Margarit a l'abast d'un públic més gran, en qualitat i també des d'un punt de vista geogràfic, un públic més gran que no pas el que proporcionava la difusió manuscrita, i a més va servir pel seu reconeixement. La compilació de Granada va produir un cert impacte en el món de les lletres peninsulars i també a l'estranger, perquè a banda de Margarit oferia per primera vegada agrupades obres dels historiadors hispànics medievals en llatí més rellevants. Del tarragoní Lluís Pons d'Icart sabem, per unes notes seves, que feia servir aquesta edició, la de Sancho de Nebrija, la mateixa impressió que va fer servir el flamenc Joan Basaeus per la seva Rerum Hispaniae Memorabilium Annales. Les lloances de Basaeus, de fet, parteixen bàsicament del pròleg de Sancho de Nebrija, l'edició de 1545, un fet que haurem repetit molt, molt, molt freqüentment. Les dues edicions alemanyes devien respondre o degueren respondre a la necessitat editorial creada després de la primera edició de Granada i van ajudar a difondre i a visualitzar encara més el Paralipomenon com a part d'un conjunt d'obres considerades canòniques per l'esdevenidor. Les lloances de Basaeus a Margarit són conegudes. Li dedica uns mots al proemi, al costat de Florian de Ocampo i per a Antoni Bauté, que diu que són molt diligents, tot i que no han escrit en llatí. En canvi, Margarit, que sí que ha escrit en llatí, l'ha ajudat a resoldre dubtes que s'anava trobant al redactar l'obra. I també li dedica unes lloances, que són on es parteix principalment d'aquest pròleg de Nebrija, amb un capítol sobre els autors de les coses d'Espanya que van escriure en llatí. Els anals de Baseo, publicats en diverses ocasions al llarg dels segles XVI i XVII, van ser una bona plataforma de difusió per l'obra de Margarit, sobretot per l'amabilitat del seu judici. I potser van ajudar a apaivagar l'ombra de la valoració d'autors críticament ben acceptats aleshores, com és el cas ja esmentat de Florian de Ocampo. A banda de tot això, el Paralipomen i els anals del flamenc coincideixen a ser publicats plegats a partir de principis del segle XVII. Fent-los companyia hi trobem també el De origine ac rebus gestis regum Hispaniae liber de Francesc Tarafa, de 1553. Per la mena de discurs que confegeixo avui, l'obra de Tarafa és amable de recuperar, perquè es tracta d'un dels pocs autors que esmentaré que compta amb estudis sobre les seves fonts, i això facilita molt la meva feina. És a dir, jo el que he pogut fer és detectar les citacions o els passatges més o menys iguals que reprodueixen els autors posteriors de Margarit, però el que no he pogut fer, si no estava fet un estudi de fons, és detectar quan un autor, o no he sabut fer, cita Margarit sense dir-ho. Entre altres coses, perquè quan tinguem l'edició de Margarit tot això serà molt, molt més senzill. Hi ha un passatge inicial de la crònica de Catalunya de Tarafa que ha estat citat moltes vegades. Ho tornaré a fer avui. Havent de narrar i escriure en la present història i crònica principalment de la província de Gotolània, Catalunya al present denominada, la Latània per los antics romans anomenada, i més endavant, la present província de Catalunya, més pròpiament Gotolània, se podria anomenar. La tesi etimològica, gots i alans, gotolans, que hem vist que recullen Joan Margarit i Jeroni Pau, i també altres autors abans, és també el De origine de Tarafa. Amb el temps aquesta tesi s'anirà sofisticant amb la introducció i reelaboració d'altres elements, els càtors, els càtems catalàunics, etc. I la trobarem a l'obra de Pons d'Icart, de Calça, de Manescal, d'Esteve de Corbera i en altres obres coetànies i posterior, bé per vindicar-la, bé per matisar-la. La presència dels gotolans s'anirà esllanguint de mica en mica. Gotolània, gotolans i gotolànic eren, doncs, Catalunya, els catalans i el català, la llengua. I així ho van entendre, fora de l'àmbit purament historiogràfic, del segle XVII al segle XIX, Fontanella, Genover, Casadevall, Paris, Guilleumes i Jacint Verdaguer, per citar-ne només alguns. A la crònica, Tarafa va utilitzar abastament l'obra de Margarit, tot i no citar-la molt extensament, sobretot els capítols dedicats a la història romana i cartaginesa. Joan Margarit, Jeroni Pau, Anio de Viterbo, Pere Antoni Bauter i més ocasionalment Pere Tomic són les fonts més emprades per l'arxiver barceloní. I Margarit és també el sedàs que estalvia Tarafa de consultar moltes obres grecollatines. La difusió de l'obra historiogràfica de Tarafa va ser força àmplia. A la transmissió manuscrita, extensa, s'hi han de sumar tres edicions impreses del De Origine i una traducció castellana del cronista Alonso de Santa Cruz de 1562. La versió de Santa Cruz, que s'hauria d'estudiar a fons, és també una ampliació de l'obra de Tarafa i fa bona la cèlebre sentència que diu que tota traducció és una traïció. Santa Cruz es va encarregar personalment de revisar els anales de la corona d'Aragó de Jerónimo Zurita abans que es publiquessin i no va estalviar crítiques, però els contemporanis, Morales, Paez de Castro, Felipe de Guevara, Argensola i companyia, van fer pinya a l'entorn de l'aragonès. A la relació que hizo de los anales que compuso Jerónimo Zurita, Santa Cruz recrimina a Zurita, que descriu Margarit com un notable prelado i de moltes lletres, sobretot el seu exacerbat aragonesisme i la seva prolixitat. I aprofita, Santa Cruz, per defensar les obres de Margarit. A la segona meitat del segle XVI hi ha altres autors que es valdran de Margarit i el seu Paralipomenon. A Catalunya, el tarragoní Lluís Pons d'Icart, el llibre de les grandeses de Tarragona. O Onofre Manescal, el sermó, publicat a principis del segle XVII, però escrit uns anys abans. A València, la crònica de Pere Antoni Bauter. A la península, Gonzalo de Illescas, la història pontifical i catòlica del qual va ser molt aprofitada i llegida pels coetanis. Que Illescas el feia servir, i a més, de primera mà, ens ho corroboren alguns passatges en què sembla evident que la seva font, gràcies, no pot ser altra que Margarit. També fent servir el Paralipomenon, el cronista Esteban de Garibay i Zamalloa al Compendio Historial i el portuguès Bernardo de Brito a la Monarquia Lusitània. Per als primers llibres de la seva història, Garibay afirma que fuig conscientment del cronista aragonès Fabricio de Bagat i que, per contra, es val entre els antics de Sant Gregori, Sant Jeroni, Sant Agustí, Verosos a través d'Anio, Josep Flavi, Orosi, Mela, Estrabó, Margarit, i entre els moderns de Nebrija, Ocampo, Bauter, Baseo, Calló especialment, Lucio Marineo, Siculo, etc. Tot i que Garibay... Tot i que Garibay és poc prolífic en les citacions dels primers llibres, són abundants les afirmacions del tipus «Unos dicen, los otros afirman, he leído por aquí o he llegit per allà», i que generalment quan cita un autor és quan s'hi oposa o vol fer un resum extens del contingut de la seva obra per després passar-lo a valorar. Garibay, que pot ser dur amb el bisbe Margarit, diu, per exemple, «Todo esto, cuando no fuera nada, es cosa maravillosa lo que escribe don Juan, obispo de Girona». També pot ser-ho amb Bauter, «Dio razones de poco fundamento, indignes a semejante autor», o amb Florian de Ocampo i amb qui faci falta, però Garibay és també conscient del valor de l'obra dels seus antecessors i pot ponderar amb justesa o simplement descriure les tesis amb les quals no concorda. Va arribar un moment, però, en què no tots els historiadors van sentir la necessitat d'anar al Paralipomenon per citar-lo. N'és un exemple Antoni Viladamor, autor d'una història general de Catalunya que va deixar inacabada abans de morir l'any 1585. L'arxiver barceloní, Viladamor, esmenta l'obra del bisbe de Girona, però ho fa sempre de segona mà, mai va al text directament. Per Viladamor, Margarit ja s'ha convertit en un clàssic. L'operació, de tota manera, ja ve d'abans. Acabo d'esmentar Garibay, que situa Margarita al costat d'Orosi entre els clàssics i no, en canvi, i el separa conscientment de Nebrija i Ocampo, que segons el seu criteri són moderns. Margarita és per Viladamor una autoritat de pes que cal esmentar tot i no conèixer-la de primera mà i que l'ajuda a engruixir la llista de noms cèlebres que poden recolzar les seves argumentacions. En Francesc Comte, autor d'unes il·lustracions dels comtats de Rosselló, Cerdanya i Conflent, enllestides l'any 1586, el que passa és ben una altra cosa. A veure, no cita explícitament el bisbe gironí, però sí que podem resseguir algunes de les reivindicacions que trobàvem al Paralipomenon. En Margarit és present en tota la seva obra i en les seves actituds polítiques una francofòbia que passa per la preocupació sobre el futur del Rosselló i també de la Cerdanya. Comte, com Margarit, viu molt de prop les pretensions franceses sobre els comtats i a les il·lustracions defensa la catalanitat d'aquest territori tant contra les aspiracions franceses com contra el corrent de pensament sostingut pels cronistes castellans i aragonesos de més pes, Ocampo, Zurita, Morales o Garibay, que els col·locava fora de la jurisdicció hispànica. La tesi de Comte la reprendrà en Pere Gil, el rossellonenc Andreu Bosch al sumari i Corbera a la Catalunya Il·lustrada, entre altres, i serà motiu de discussió fins a l'annexió del territori a França i encara més enllà. La marca hispànica de l'erudit bearnès Pere de Marca usarà de nou els nots de Margarit per rebatre'ls en un altre intent de legitimitzar la francesitat històrica dels comtats. El capítol quart del llibre primer de la marca, el bearnès recupera un antic privilegi del rei Ferran II a Lluís d'Oms per reivindicar la seva posició. Explica que el comtat de Rosselló des dels antics ha estat adscrit a la Gàlia Narbonesa, tot i que alguns reacis escriptors de temps posteriors, interessats excessivament per una disposició civil de llur temps, o millor dit, per no callar el que és més veritat, emportats per una indigna adulació envers llurs prínceps, asseguren que s'ha de fer entrar dins les Hispànies i fixar els límits de la Tarraconense al litoral de l'Aucata. Estic citant per la traducció catalana. I afegeix literalment: aquesta disputa s'encengué amb motiu de les guerres que sorgiren entre Lluís XI, Carles VIII i Lluís XII, reis de França, i Joan d'Aragó i Ferran en sostenir contesa per la possessió d'aquest comtat. Els nostres, doncs, a més d'altres arguments de dret propi, presentaven l'autoritat de tots els geògrafs antics i recents que adscriuen la comarca del Rosselló a França, de la qual cosa els nostres enviats en col·legiren que el comtat havia d'ésser vindicat per la corona francesa. Aquesta argumentació semblarà molt ocasional als aragonesos i la rebutjaren per afirmar que el comtat de Rosselló quedava inclòs dins els límits d'Espanya i que això ben clarament ho havia manifestat el rei Ferran l'any 1475 en aquell privilegi amb el qual conferí la prefectura d'aquest territori a Lluís d'Oms. Aquesta opinió l'adduí, o almenys intentà sostenir-la, amb gran afany Joan de Margarit, bisbe de Girona i després cardenal, del qual els seus coterranis consideraren que seria un delicte apartar-se, tement, com és evident, que semblarien haver traït un secret de la nació per negligència si deixaven passar aquella observació o per impietat envers els prínceps si deixaven que fos impugnada. A banda de deixar-nos constant clara la seva posició, de Marca m'interessa remarcar la consideració que atorga el bisbe entre els escriptors catalans. Aquests, diu, haurien considerat un delicte anar en contra de les seves argumentacions perquè Margarit era, per als seus coterranis, i si fem servir el llenguatge que es feia servir aleshores, una autoritat aprovada. Pels altres, entre els quals Marca evidentment es compta, un és un reaci escriptor dels temps posteriors, contraposant-lo doncs a les fonts antigues, que només busca adular els seus prínceps. Tornant al privilegi, val a dir que no és citat explícitament per Margarit, que es limita a fixar els límits del territori, partint de Ptolomeu, Estrabó, Eutropi, etc., i que Marca el va copiar segurament de Pujades, dels Flòsculi de Jeroni Pujades, amagant-ne el nom, que és una operació que repeteix en més d'una ocasió. A la Crònica Universal, publicada a Barcelona l'any 1609, el jurista Jeroni Pujades fa gala de conèixer i de seguir l'obra de Margarit. De tota manera, val a dir que Margarit sembla que en primera instància no va ser entre els autors de capçalera de Pujades i que aquest va llegir l'obra del bisbe un cop ja havia començat a redactar la seva crònica. De fet, quan el professor Lucero explicava quin és el mètode de composició del Paralipomenon de Margarit, em venien a la imatge els manuscrits de Pujades i pensava que hi havia molts punts de contacte. Pujades fa exactament això, és a dir, va incorporant els autors o les autoritats que considera que ha d'aprofitar per la seva crònica, de mica en mica, amb notes marginals, el que passa que ell no tenia qui li escrivís els textos i ho fa directament. Tot i que de vegades sembla clar que Pujades fa servir Margarit de segona mà, és a dir, citant-lo a través d'un altre autor que l'ha citat prèviament, passa en diverses ocasions amb Pons d'Icar, com també veiem que feia Vila d'Amor amb Margarit. Pujades va, diguem-ne, esmenar el despropòsit i amb l'obra de Margarit ja al davant, el que fa és citar-lo a tort i a dret, però no només ni tampoc menys del que fa amb altres autors. De fet, és prou coneguda la predilecció de Pujades per farcir la seva crònica de llargues tirallongues de noms d'autors amb la voluntat de recopilar tot, absolutament tot, el que s'havia dit sobre un tema. La crònica de Pujades és plena d'ocasions en què l'autor rebat, lloa o s'interroga sobre els passatges del Paralipomenon. En nombroses ocasions Margarit és part d'una llista de noms, però la seva obra també és observada de manera individual. Per exemple, el Lloa, per haver estat el dels únics en haver encertat la localització dels trofeus que Pompeu va posar als Pirineus, tot i que més endavant especifica que Francesc Comte és qui ha donat la localització exacta, addueix la seva autoritat com a relator d'uns fets viscuts personalment. Sobre el temple de Venus Pirena recorda que Margarit encara n'ha vist vestigis i que el bisbe va escriure en temps de Ferran II i l'aprofita per sentenciar. Però com nosaltres ja hem dit, seguint el bisbe de Girona, caverament rossellós a Espanya i es prova a el que tinc dit. Però de vegades Margarit s'equivoca i Pujades ho constata. Passa a propòsit del nom antic d'alguna vila del comtat d'Empúries, del qual el jurista era assessor ordinari i per tant coneixia directament, diu, i així ho he vist jo tenint-la dins el comtat d'Empúries. Passa també sobre la fundació de la ciutat de Tarragona per Hèrcules i no per Tàrraco. En aquest cas, Tomic, Bauter, Socarrats, Vallseca i Margarit s'equivoquen i Pons d'Icar és qui l'encerta. De tota manera, Pujades té una certa debilitat per les opinions dels seus coterranis, dels catalans, i Margarit ho és. El jurista considera que, dada igualtat d'opinions i autors, més se té de creure els que són de la mateixa terra o més veïns a ella, que no els estrangers i de lluny. De fet, aquesta regla coincideix amb la segona regla de Bauter que exposa el proemi de la seva història. La segona regla és de Mircili i diu exactament això. Encara dos coetanis i col·legues de Pujades, Joan Baptista Pont i Esteve de Corbera, faran servir el Paralipomenon. Pont és autor d'un breu catàleg dels contes de Besalú, escrit l'any 1612, que es converteix per nosaltres i per mi en la prova que demostra que no només les grans obres historiogràfiques i els grans o més coneguts historiadors fan servir el Paralipomenon margaritià. D'una altra banda, també Esteve de Corbera manifesta haver seguit en diverses ocasions el Paralipomenon. Ho fa, per exemple, quan segueix de ben a prop les argumentacions de Margarit sobre la ciutat d'Empúries i el seu nombre d'habitants, o a propòsit de la fundació de la ciutat d'Elna, i remarca que sembla més possible que calgui atribuir-la a la mare de l'emperador Constantí, Helena, que no pas al fill gran de Constantí. La seva preferència és també la del bisbe de Girona, i diu: «Y débesele mucho respeto por haber sido más de 20 años obispo de Elna antes de serlo de Girona, y en tan largo tiempo pudo ver algunos rastros y memorias con que averiguar las antigüedades de aquella ciudad». És a dir, l'autoritat de Margarit passa pel fet d'haver estat bisbe, cosa que d'entrada ja mereix un cert crèdit i respecte, i també pel fet d'haver pogut veure directament, en primera persona, algunes de les coses que narra. Un fet que contribueix a refermar la seva posició des del punt de vista de la credibilitat historiogràfica. Margarit mateix, el Paralipomenon, ens fa saber que durant 8 anys ha estat bisbe d'Elna i també que ha vist personalment algun dels documents que cita. I aquesta és una dada que els lectors posteriors de la seva obra tindran en compte i aprofitaran. L'autoritat de Margarit és usada també per autoritzar, per part dels seus coetanis, alguna de les obres que el bisbe gironí pren com a font. Ja he dit que Andreu Bosch es val del Paralipomenon al sumari, però ara m'interessa remarcar que, entre altres coses, el conegut catàleg que fa Bosch d'homes il·lustres que han florit en lletres verifica la categoria d'Orosi com a autor aprovat a través de Margarit, una operació que té una certa tradició i que va fer fortuna. De fet, la mateixa asseveració ja l'havien pogut llegir en Pons d'Icar i en Manescal, d'on treu Bosch la informació. Per Margarit, ho sabem perquè ho diu ell mateix, les seves fonts són els clàssics i són fonts hispàniques dignes de crèdit, Trogus Pompeu, Orosi i Isidor, mentre que Jiménez de Rada, com ha explicat en Lluís Lucero, és tolerable i la resta d'escriptors posteriors una colla d'ignorants. Al segle XVII, Francesc Diago considera un autor grave, eminent, el bisbe de Girona. Per ell, Margarit ho és més que Jeroni Pau i Florian d'Ocampo, i tant com el tolerable Rodrigo Jiménez de Rada. A banda d'adduir-la com a font de referència i d'haver-lo llegit, perquè l'ha llegit, ens explica els motius per què el bisbe de Girona va decidir escriure el Paralipomenon d'Espanya. Pasando los ojos por los autores antiguos que pusieron por escrito las cosas de España y viendo las muchas que pasaron por alto como si anduvieran sobre ascuas encendidas, se determinó de darnos cumplida razón de todas las olvidadas por ello. Els anales de València, de Diago, són una resposta a la feina d'un altre cronista, el valencià Gaspar Escolano i les seves dècades. De fet, la història de Diago ha estat vista com una mena d'història contra Escolano. Escolano és un digne continuador, al segle XVII, de les tesis d'Ocampo sobre la vàlua de Margarit. El valencià és conegut entre els estudiosos de Margarit per haver titllat el Paralipomenon de Manifiesto Borrón quan parla dels límits antics i moderns del regne de València i per afirmar que somia despert quan fa història d'Hispània. Però Escolano és vehement en tots els judicis que fa, no només en els que ha fet tan directament Margarit. Sobre el mateix tema diu del piemontès Giovanni Botero que és digna de ser considerada su ceguedad, una expressió que li agrada particularment i que fa servir en més d'una ocasió. Un ciego que lea a San Isidoro i a Paulo Orosio podrà ver que todos estos señores se han equivocado. Ho diu constantment. També sobre el corrent que sosté la Fundació d'Elna per Santa Helena i la celebració del Concili d'Iliberis a Cotlliure i no a Granada, afirma, per exemple, que lo que comúnmente está recibido en historias catalanas es una pura conseja y que no tiene ningún fundamento en las historias antiguas ni en la verdad. I aquí, a banda de Margarit, reben Baseo, Illescas i Garibay. Des de ben aviat, el Paralipomenon i el cardenal Margarit van començar a formar part de l'elenc d'escriptors i d'obres que valia la pena citar en els catàlegs d'obres llegides o fetes servir o valuoses que alguns escriptors elaboraven i incluïen a les seves obres. El que hagi esmentat de Baseo, i podem afegir els d'Escolano a les dècades, Andreu Bosch al sumari, Estrugós al Fènix o Marcillo a la crisi de Catalunya. Ara bé, sembla que va ser Nicolás Antonio a la biblioteca el responsable de bona part de les opinions que els enciclopedistes i bibliògrafs posteriors van abocar a les seves obres. Tot i que considera que el Paralipomenon és una obra digna d'elogi o una obra treballada, també es fa ressò de les opinions que el titllaven, com ja hem sentit, de Manifiesto Borrón. De tota manera, la posteritat del cardenal Margarit va més enllà de les obres d'història i dels catàlegs més o menys elaborats d'autor. L'humanista sevillà Juan Maldelara l'esmenta entre les fonts del seu poema mitogràfic Hércules Animoso i el dominic Pere Nicolau Arnú a la dedicatòria del segon volum del Clipeus Philosophiae Tomisticae. Pere Antoni Bauté, a la Història de València, afirma citant Plini: «A ningú particularment segueix en tot el que diu, mas en cada cosa segueix aquell que conec diu coses més fundades en veritat. Perquè és gran follia seguir un home en el que es coneix i sent que no ho prova raó perquè en algunes coses ha dit veritat, prenc bons el que ha dit bé i deixa allò en què s'és enganat». Ambrosio de Morales, a les Antigüedades, diu: «Nunca me moveré tanto por la autoridad sola de nadie que ella baste a persuadirme, sino que a solas las razones y buenas conjeturas daré crédito. I més tard Esteve de Corbera adverteix: «Todas las historias no lo escriben todo, unas publican lo que otras callan». És a dir, uns i altres ens fan veure que el criteri de l'autor és l'única raó que guia una selecció, ja sigui des del punt de vista de la tria de la font, ja sigui per les parts d'aquesta font que l'autor li interessa aprofitar. Hi ha una sèrie de temes que són el Paralipomenon de Margarit i que després seran majoritàriament present a través dels mots del gironí a les obres posteriors. Sobretot, tot allò que fa referència al Rosselló i també i alhora les seves tesis etimològiques. Margarit és sovint recuperat per identificar topònims clàssics amb els seus contemporanis, per discutir límits territorials, i això des d'un costat i des de l'altre, és a dir, tant per rebatre-ho com per corroborar-ho. En un altre lloc, l'esmentat Esteve de Corbera afegia que per justificar una tesi era preferible un únic autor fiable que una interminable llista de noms d'autors. «No me detendré en alegar muchos autores aunque los tenga, porque en ellos más importa la autoridad que el número. Aquella se estima por irrefragable y este antes cansa que aficiona». Margarit és majoritàriament això primer, un autor aprovat, però de vegades també es converteix en un número més d'una llarga llista de noms que embelleix el discurs. Tots els autors que he anat citant, i encara altres perquè n'hi ha força més, van creure necessari recuperar el Paralipomenon de Margarit per les seves obres. A més, molts d'ells s'aturen a donar unes pinzellades sobre l'home o l'obra, unes dades que majoritàriament parteixen del pròleg, del prefaci de Sancho de Nebrija a l'edició cinccentista. És recurrent la menció a la seva condició de bisbe d'Elna i de Girona, perquè aquesta és una de les poques dades biogràfiques que transmeten les edicions antigues. Entre els qui en un moment determinat hi estan d'acord, el càrrec és vist com una prova més de la seva vàlua, i la seva residència física en un lloc o un altre és també motiu de fiabilitat en temes que es poden incloure geogràficament en els límits dels dos bisbats. Entre els que s'hi oposen, en canvi, en un extrem, amb dues coses són proves de la seva tendència a dir-nos-ho, o potser sense saber-ho. Margarit és un home polític i les seves obres són usades sovint com arguments polítics que es recuperen o no en funció del moment històric i de la intencionalitat de l'escriptor que les fa servir o les bandeja. Tate diu que el Paralipomenon és l'obra menys política de Margarit, la que respon més a l'erudició desinteressada, i segurament sí. Ara bé, una cosa és el que és l'obra i l'altra l'ús que se'n fa. A l'edat moderna, l'historiador polític posa al servei del poder les seves argumentacions i ens aporta, com ha observat la professora Duran, una informació valuosa, no sobre la realitat històrica en si, sinó més aviat sobre el concepte que tenien o pretenien difondre d'aquesta realitat. Justificació del present, determinació del passat, projecció cap al futur. Conegut directament o no, però molt sovint citat, a favor o en contra de les seves tesis, en territori peninsular o fora, el cardenal Margarit i el seu Paralipomenon van passar a la posteritat, em sembla, que amb bona salut. Bona prova de tot això és el simposi, entre altres coses, que avui ens aplega a tots aquí.